I ara tenim nosaltres a Santi Cortells, recordem que ell és professor de llengua. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Ens deia a Txelo, pareixia que estàvem en Irlanda, no?, en esta musiqueta.
És que és ahir on, d'alguna manera, en la màgia de la ràdio volia convidar a la gent a viatjar. Perquè, bé, tenim ahir al costat d'un aeroport, que ha tingut en el seu moment la seva polèmica, però que està ahir l'aeroport, i té una sèrie de rutes, i volia comentar-les, però sobretot dos, que són dos de les quals jo puc parlar més, perquè són dos països on he viscut i he treballat, un dels quals és Irlanda. Uh-huh. Per qüestions de la meva professió, doncs era un moment donat, me'n vaig anar a treballar un any a Dublín, no arriba un any, una miqueta menys, uns 10 mesos, i vaig estar allí vivint ja fa uns anys, perquè ja tinc una edat, i això ens devia tindre jo de 9 anys, i vaig, vull dir, Dublín haurà canviat molt des d'aquell moment, però, per cert, curiós, i puc demostrar-ho perquè tinc encara la targeteta, on vaig treballar a la Guinness, que no sé si a molta gent li sonarà, la cerveseta negra, uh-huh, que després té moltes més coses a banda d'aquesta cervesa. No?
Per cert, la gent allí és, me refereix perquè estaves en un sector serveis, i canvia la indosin, les persones actuen en els puestos de copes i de més, igual que sí.
Jo, bé, t'he de dir, no eren puestos de copes, era la fàbrica. Ah, és el que se diu Guinness Storehouse, que molta gent anirà, si va com a turista, a veure el que se diu la porta, la St. James Gate Brewery de Dublín, els per aquesta porta han treballat a treballar, però allí dins els treballadors tenien completament prohibit l'alcohol, i sí que venien a fer un catering els treballadors, perquè el que teníem allí era servei per als treballadors de l'empresa. Per tant, ni la cervesa ni la veiem ni la servíem, ni una cosa ni l'altra. I bé, el que vaig fer, el que típicament fan molts estudiants d'anglès o feien en aquells anys, que era anar a rentar plats, però me vaig passar molt bé, vaig aprendre moltíssim, vaig viatjar molt dins d'Irlanda, perquè he de dir que es cobrava bé, estava bé, vull dir, i se servei. En aquell moment hi havia lliures, encara no havien passat a l'euro, mira si fa uns anys, els anys passen molt ràpid, I bé, i per tant, doncs, d'Irlanda puc parlar, perquè és que la tenim ahir a 30 minuts, és un aeroport molt còmode perquè pots aparcar gratuïtament. El de València està un poc més lluny, tampoc és que estiga, deu ser 20, 15 minuts més, però este el veig molt accessible. I les rutes que n'hi ha, a banda de Dublín, que ara comentaré, està Londres, Brussel·les, Düsseldorf, que a Düsseldorf no, però a Alemanya també, com sabeu, he viscut uns anys, allí vaig viure més temps, Katowice, a Polònia, Budapest, Bucarest, Roma, Sevilla, Oporto, a Portugal i Madrid. Mira, ja han fet, no me paguen, però ho faig com a proposta, perquè en Pasqua se sol viatjar prou,
clar que sí.
I era un bon moment per a parlar d'això. A Dublín també podeu visitar les catedrals de la Santíssima Trinitat i de Sant Patrici. Ja sabeu que Sant Patrici és el patró dels irlandesos. Així, per ser, a Vila-real també tenim un lloc de cervesa típica irlandesa, on podeu veure fotos de Sant Patrici i celebrar-lo en el seu dia. I Sant Patrici diuen que va expulsar les serps d'Irlanda, i que per això no n'hi ha, i altres tradicions celtes, del cristianisme celta, que és una meravella. I ses dos catedrals, pues bueno, crec que estan a unes 10 minuts del centre caminant, és a dir, molt propet, si aneu per el centre de Dublín, i allí van pelegrins des de ja fa mil anys. És un lloc de pelegrinatge, potser no tan gran com Sant Jaume a Galícia, però uh-huh, també molt interessant. Hi ha una capella, que és la capella de Sant Llorenç Otol, que és un santuari que té forma de cor, i allí està embalsamat el cor d'este sant, que crec que com que n'hi ha un miracle cada X temps i tal, heu d'anar a veure el cor d'este sant, de Sant Lorenzo, Sant Llorenç. Una altra de les coses que crec que és importantíssima no deixar-se és anar al Trinity College, els que els agrada l'educació i els llibres i tot això, com a mi. Un dels llibres que heu de contemplar, admirar i estudiar, evidentment, és el llibre dels Kells, el The Book of Kells, uh-huh, que és un llibre que sembla que es va fer a principi del segle XI, encara que representa la literatura del cristianisme celta entre els segles 8 i 10, solen dir, no? I este llibre, vull dir, és un autèntic tresor, no? El Trinity College té més de 200.000 llibres antics, vull dir, té més llibres, però antics i en gran valor, estan estos més de 200.000, i al Trinity College doncs, van haver alumnes com Oscar Wilde, que el coneixereu, els que us agrada la literatura, Jonathan Swift i Bram Stoker. N'hi ha la Galeria de Ciència, la Douglas Haig. Una altra de les coses que recomanaria visitar ahir és el Museu Irlandès de la Immigració. Els irlandesos sempre diuen que n'hi ha més irlandesos fora d'Irlanda que a Irlanda, perquè per raons de la fam que durant molts anys allà es va patir, doncs la gent se n'anava sobretot als Estats Units i va haver una gran, diria que diàspora. L'augment del catolicisme als Estats Units durant un temps es deu precisament a la gran emigració dels irlandesos, que com sabeu són majoritàriament catòlics. D'ahir este problema que n'hi havia tots els anys, ara ja ha minvat això, entre l'ordre d'Orange a Belfast i el barri catòlic i el protestant. A Belfast també vaig anar. En aquell moment, per cert, que jo vaig anar, encara estava actiu l'IRA, l'IRA, i el braç així armat de la part britànica també. I se me va córrer a anar. Jo vivia en una àvia que llogava una habitació, perquè ja tenia tots els fills casats i, bueno, i ja, diguem, col·locats, i dia ella, no? Dia que s'avorria i que com que feia com un cervell, i l'àvia la veritat és que em va fer saboretjar la Irlanda més irlandesa, perquè ja vaig comentar així que era una àvia curiosa que creia...
De soca,
que creien les fades i els gnomos,
I a banda era la banda catòlica. Sí, a mi em va fer allò molta gràcia, no? Que fos una persona d'aquestes característiques molt irlandesa, és així, no?
És així, i la veritat és que va ser una autèntica sort poder gaudir d'això, no? En Irlanda durant aquells anys i sent tan jove. A més, era en aquell moment que em costava encara entendre l'anglès. Les àvies, també la meua, quan portava sí, amics d'Alemanya i d'altres països, una miqueta es dona igual que els entengues o no. Els agrada xerrar i els agrada que s'escoltes. Per tant, com a pràctica de llengua va ser una meravella. Una altra de les visites interessants és el castell de Dublín. La primera pedra la va col·locar Joan d'Anglaterra el 1204, imagineu, estem parlant de més de 8 segles d'història, però la història no s'ha parat ahí. En el domini britànic, des d'aquell moment fins a... Vull dir, va ser el 1916 un lloc fonamental per al que s'anomena l'alçament de Pasqua d'aquell any del 1916. En el 1916 sabeu que va haver un alçament per a declarar la independència d'Irlanda del Regne Unit, perquè el Regne Unit no era una república, sinó que era una província d'Anglaterra, del Regne Unit, no? I ja sabeu que allí van haver 14 assassinats que van proclamar la independència una miqueta, perquè ens entenguem, com una ocurrència, no tenien suport social ni res, era anem a declarar-la a veure què passa. Em passa una cosa així, perquè expliquen sempre quan vas allí i tal, però com se'ls van carregar, els van assassinar, van ser tan roïns, per dir-ho d'alguna manera, doncs la societat es va indignar molt i ahir va començar la independència d'Irlanda, perquè se van passar, perquè ens entenguem. I després un altre lloc important també per als que vulguin saber una miqueta més de la història de la independència de la República d'Irlanda és l'edifici de Correus, que el trobareu pel centre, i que allí també que vos expliquen que n'hi ha una història ahir. He esperat 3 minuts més del que tocava, i l'altre li va contestar, i jo he esperat 300 anys de ser lliure de vosaltres, i bueno, ahir va començar la independència. La presó de Kilmainham. Ahir van empresonar a aquestes persones i a molts altres dissidents polítics independentistes, i normalment la gent també va a visitar esta presó. Una altra cosa curiosa, quan vaig estar allí vivint, com que així tenim una cosa molt interessant, que és el valencià, la nostra llengua i tal, me va cridar l'atenció que allí tot estava bilingüe, en gaèlic irlandès i en anglès. I l'Ajuntament que oferia apuntar-te a cursos de gaèlic irlandès. Jo encara estava aprenent anglès, però se m'anava a córrer apuntar-me al gaèlic irlandès. Però allò és més difícil És molt difícil.
Dir, sobretot de pronunciar.
I sobretot de pronunciar. Jo ho vaig intentar, però tampoc m'ha quedat molt de temps. I és una cosa curiosa que tenen aquest idioma propi del país que porten molts anys intentant reviscolar, sense tampoc èxit excessiu, però ja el tenim. És l'idioma propi d'Irlanda, a banda actualment de l'anglès, que és el que la majoria parla.
Hi ha llocs on és molt, molt utilitzat, eh?
Sobretot a la part occidental, sí. Jo, en el meu anhel de professor de llengua que m'interessa la lingüística, me'n vaig anar a les Illes d'Aran, perquè diria que allí tot el món parlava gaèlic irlandès i jo el volia sentir, i bueno, i quasi acabo ofegat perquè vaig agarrar un ferri, perquè són unes illes que n'hi ha a la part occidental, ja miren cap als Estats Units, i jo crec que va haver la pitjor tempesta que podia haver en molts anys, i allò voltava, jo, bueno, no vaig entrar en detalls.
Però parlaven o no? Era cert això de que era on més ho parlaven?
Sí, l'anglès que parlaven allí vam parlar en un local, coses curioses com que soterraven a la gent de peu, que són tradicions d'estes celtes, sí. No xitar, sinó de peu.
Sí.
I coses així, i sí, hi ha una persona de la illa, que crec que en la illa més gran viuen com 700 persones, l'altra 100, i l'altra crec que vivia una parella, n'hi ha tres illes grans, una parella, que viuen ahí tot l'any. Ja veus.
La Irlanda profunda, no?
La Irlanda profunda. Home, el dia que vas arribar era la nit d'Acció de Gràcies i mos van convidar, perquè sí, perquè segur que allí només n'hi ha dos hostals, a una festa celta que era un aniversari i tots tocant els instruments, la flauta, la gaita esta, ballant música celta, jo allí ballava, saltava, bueno, tot...
Però és real, eh? És dir, entres en la cultura celta total.
Total, totalment. Me van regalar dos creus de Santa Brígida, que una la vaig regalar a un retor conegut així al poble, puc dir-ho, que és mossèn Vicent, mossèn Cento, que és d'ací a Vila-real, i li vaig portar la creu de Santa Brígida. Busqueu, que totes aquestes tradicions celtes són una autèntica preciositat. Així que ens agrada contar contes, històries, sobretot de Vila-real. Irlanda, si vos agrada el que és la cultura popular, és cultura popular per els quatre...
Total.
Total, total. Els museus gratuïts de Dublín, els parcs urbans, i n'hi ha un museu, per acabar en Dublín, que se diu Little Museum of Dublin. És un museu que està fet per aportacions dels veïns. Coses que han anat duent els veïns, que trobaven interessant d'exposar, i les han posades ahir en un museu, xicotet, I a la part de dalt n'hi ha un museu de U2 és U2, Que els que els agrada este tipus de, esta banda de rock, doncs han d'anar ahir, no podem faltar. Així que de Dublín, i podeu anar des d'ací, des de Castelló.
Des de l'aeroport de Castelló, se pot anar des de Castelló,
L'altra ciutat és Düsseldorf, ja sabeu que Düsseldorf és un afluent del riu Rin i per això és Dorf, vol dir la villa, i Düsseldorf és el nom del riu que està a poc del centre de la ciutat. Düsseldorf és la capital de Renània del Nord. Jo em vaig viure a Sabon, que era l'antiga capital de la República Federal, quan se van dividir les dues Alemanyes, quan se van tornar a unir va tornar a Berlín, però mentrestant era Bonn, que és on jo vivia. Però la capital d'Issa, per traduir-ho, com comunitat autònoma, és Düsseldorf, encara que la capital de l'estat era Bonn durant uns anys, no? I a Düsseldorf, doncs, n'hi ha moltíssimes coses, com passejar per la Königsallee, que és una avinguda, sobretot és bonico per la nit. Després també vos podeu perdre per Medienhafen, que és on està el port de la ciutat, el port del riu. Allí n'hi ha uns edificis preciosos que van substituir a les antigues fàbriques de la època industrial. Als que vos agraden els cotxes, Alemanya en general és un bon lloc per visitar, però jo recomanaria sobretot el clàssic Remise de Düsseldorf. Ahí teniu cotxes de tot tipus, és una col·lecció preciosa, cotxes antics, elegants, moderns, i els que vos agrada, encara que estigui una miqueta més apartat, jo crec que és un bon lloc també per anar. Recordeu també que el riu Rin és navegable, que podeu passejar en un vaixell per ahir.
Parlava de les distàncies, estan ben comunicats tots aquests llocs on tu ens envies?
A veure, Düsseldorf aneu directe, i Düsseldorf, jo ara a Dublín no sé com estarà, quan jo vaig anar era un poc rotllo arribar a Dublín ciutat. Uh-huh. Però Düsseldorf n'hi ha un tren que arriba des de l'aeroport al centre de la ciutat.
Perfecte.
A Alemanya en això, la veritat és que entreu a Deutsche Bahn, punt de, Deutsche Bahn és la, com es diu, la central de trens, però que també inclou ahí autobusos i tal, és db.de. I ahí podeu reservar tots els trens, que jo crec que és la millor manera de manejar-se per Alemanya. I ara que m'ho has dit, vull dir, una vegada estàs a Düsseldorf, doncs jo crec que seria interessant també anar a altres ciutats pròximes, com la mateixa Bonn, que és l'antiga capital. Podeu anar també a Aachen, que traduït es diu Aquisgrán, que si aneu cap a Holanda és l'última de les últimes ciutats, que és una ciutat de molta història medieval, és com si fora de joguet, és que heu d'anar a veure-la perquè els castells, les esglésies, està tot tan ben cuidat. Colònia, no vos la podeu perdre, perquè a banda de donar nom a la colònia que ens piquem, ens perfum, allí la catedral, quan arribes, que eixes de l'estació, està pegada, és a dir, eixes i veus la catedral. I quan eixes i veus la catedral, alces el cap cap amunt i no veus el final. És immensa aquella catedral. És una preciositat. Jo he vist fotos de quan la Segona Guerra Mundial, que estava tota colònia destruïda, i enmig la catedral imponent es mantenia en peu, perquè diuen que els aliats, quan van bombardejar Colònia, la van veure tan bonica que diuen, això no se pot bombardejar. Ahí no podem tirar una bomba, perquè això és massa, massa històric, massa bonic. I per dins, bé, dins ja sabeu que estan les relíquies dels Reis d'Orient, dels Reis que celebrem així, que per cert tenim una part xicoteta d'aquestes relíquies, està a la Basílica de Lledó. Alguna vegada ho he comentat. Doncs l'interior tampoc vos decebrà, vull dir, és impressionant. Bé, a part d'aquestes ciutats, i bueno, i per descomptat, quan aneu a un lloc tasteu la cuina local. El codillo, que es diu garro de porc en valencià, Schweinshaxe, apreneu quatre paraules en alemany, que no siguen ais piquen sebes couen, que diem així, que és valencià, los ajos pican y las cebollas escuecen. Bueno, pues això, quatre parauletes. Ells parlen tots anglès a Alemanya i els encanta la gent de fora. A Düsseldorf diuen que són una miqueta més oberts que els de Colònia, però els dos són, perquè tenen una cosa que són els carnavals,
sí,
que són dues ciutats que estan com en pugna una en l'altra, a veure qui fa el carnaval més obert al món, més bonic i més colorit. No podeu perdre-vos tampoc les salchitxes, ja sabeu, la Bratwurst és la que fan escaldar, que fan bullida, i la Bratwurst la que es fa per a fregir. I després n'hi ha varietats en quasi cada ciutat, com cerveses, la de Colònia, per exemple, la Kölsch, és la cervesa típica de Colònia, i cada ciutat doncs té la seva fabricació, la seva variant pròpia, no?, de Colònia. Bé, i no sé si es dona temps per a donar quatre pinzellades d'alguna ciutat més, o ho deixem ja per a un altre dia.
Dos minuteix tenim.
Bueno, Katowice, doncs està en Polònia, també podeu anar des d'aquest aeroport, i allí podeu anar, per exemple, al santuari de Częstochowa, que és el tercer més visitat si feu turisme religiós, i molt de protagonisme del papa Joan Pau II. També podeu anar a Auschwitz, que està a 45 minuts de la ciutat. En Budapest teniu els balnearis, els heu de visitar també. Una recomanació personal és visitar el mercat central i comprar salami, perquè el salami hongarès, ells estan orgullosos, és com el plat nacional, o el menjar nacional, com així la paella. Bé, també està el goulash, no? I l'heu de veure. Heu de veure el pont de les cadenes, el Parlament. La gastronomia és importantíssima, com també la de Bucarest. Jo crec que a Bucarest, com tenim molts veïns, amics i companys de Romania, a Vila-real, és cosa de preguntar-los per on anar, però la ciorba, que és una sopa, i Roma, què puc dir de Roma? N'hi ha tantes coses per a dir, Brussel·les o Porto, els portuguesos els tenim al costat a mitja hora, i és una meravella per provar les francesinyes, que és com un pa en formatge regat en una, molt bo, el bacallau, el peix abaecho, que diem així, i després també està Madrid i Sevilla, i això podeu visitar tot l'any, i Londres, que Londres diria que si voleu visitar Egipte una de les visites que heu de fer és a Londres. I a mi que m'encanta l'egiptologia, ahir podeu gaudir en el Museu d'Història, perquè jo crec que n'hi ha més Egipte que Egipte.
De tot el que s'han emportat, no?
De tot el que se van emportar.
Ara sí, Santi, cal dir, bueno, antes d'anar-te'n, a més de ser professor de llengua, era regidor de l'Ajuntament de Vila-real i a més també perteneixes a un grup polític que és Compromís, que demà tindrà la presentació de la llista, no?
A les 12 a la plaça Colom, allí farem la presentació, així que tots els veïns que es vulguin arrimar, doncs allà estarem per a explicar-los quatre coses del que volem per al futur d'esta ciutat que tant m'estime.
Pues demà en la ciutat de Vila-real tindran també la presentació de la llista de Compromís per Vila-real. Moltes gràcies per estar així, Santi, fins la setmana que ve.
A vosaltres.